Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada any, 12 milions de noies i adolescents d'arreu del món són obligades a casar-se amb algú que no estimen i que segurament ni coneixen. I qui les obliga són les seves pròpies famílies. Són els matrimonis forçosos que segueixen la tradició, especialment en alguns països, com Bangladesh, Afganistan o Senegal. És una pràctica, la del matrimoni forçat, que ens sona a molt lluny. És veritat que és difícil que coneguem un cas proper a nosaltres, però aquí a Catalunya i també a Espanya passa. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van detectar 18 casos de dones i nenes. En 3 casos hi havia germanes i 7 eren menors d'edat. I segur que ho recordareu, un cas que ens va colpir a tots. Dues germanes de Terrassa de 21 i 24 anys, assassinades al Pakistan perquè no van acatar el matrimoni forçat que la seva família els havia preparat. Es van rebel·lar i el seu propi pare va planificar la seva mort per netejar la seva honra. No van voler seguir la tradició i van morir. Sembla que tot això passi molt lluny, però aquí a Catalunya les víctimes han augmentat un 20%, segons dades de la pròpia policia. No es veuen, no se'n parla, però hi són. La bona notícia és que cada vegada més noies joves migrants donen el pas de denunciar les seves famílies per evitar un destí que no és el que elles han escollit. El més important, quan donen aquest pas, és que trobin una bona xarxa de protecció, d'atenció i d'acompanyament. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i a Rere COPE Catalunya hem escoltat avui la veu d'una experta, la Begoña Aranda, fundadora de l'associació Nuevo Hogar Betania. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Hi ha motius per una preocupació social?
Sí, perquè aquesta pràctica tan vexatòria tampoc no depèn d'un número, sinó del fet. I si hi ha un o dos casos, doncs hi ha motius d'aquesta preocupació per l'error, per l'horror inimaginable que han de viure doncs, a aquestes nanes. No? Potser no hi ha una paraula per definir aquesta pràctica que ha arribat a Europa i amb les xifres que tu has comentat, Yolanda, malauradament a l'alça d'actuacions policials. Arrere en COPE, doncs, una interessant entrevista a l'experta Bàrbara Aranda, la qual ens ha definit aquesta situació com crims d'honor.
Bueno, yo lo considero como crímenes de honor, ¿no? Que se afectan porque transgeneracionalmente se tiene que aceptar, es que no hay otra, ¿sabes? Y cuesta muchísimo rechazar conductas que vienen de tus progenitores, ¿no? De quien supuestamente te quiere. Desafiar eso es muy costoso, sobre todo en culturas donde está súper arraigado. Pero ¿qué está pasando? Que al final esto es un delito transnacional, es un delito que está llegando a todas las partes del mundo.
Tu has parlat, Yolanda, de les xifres locals, de les xifres de Catalunya, però la relatora especial sobre el matrimoni infantil del Comitè Africà d'Experts, Hermine Kembo, ha xifrat en 640 milions de dones al món que estan subjectes a un matrimoni forçós. 640 milions de dones. I calcula que al món cada 3 segons n'hi ha un. Se dirà que n'estem parlant nosaltres.
Imagina't.
Doncs gairebé 20 dones, en aquest cas per fer el número total, són casades a la força. I un problema que ja és a la nostra comunitat.
Sí, i a migdia COPE hem escoltat el testimoni d'una víctima, precisament, la Nora, que és un nom fictici, i ens ha relatat amb una impressionant entrevista que li va passar i com va sortir d'una situació tan terrible, Sergi.
Sí, és una entrevista molt reconeable que li ha fet a Carles Losada, que es pot recuperar d'una migdia COPE a la web de COPE Catalunya, perquè veritablement escoltar les paraules de la Nora, que és un nom fictici perquè ha de conservar el seu anonimat, fa mal, perquè són paraules que han de fer mal. Primer, la seva situació personal. Com de cop i volta, als 16 anys, li diuen que s'ha de casar?
Tenia 17 anys, entre 16 i 17, no me'n recordo molt de tot això, i bueno, pues, al principi jo pensava dir, doncs serà un dit, però no ho arribaran a fer. Saps? Però després, en que jo m'anava fent gran, cap als 18, ja em van, o sigui, 18-19, ja van planejar la boda. I va ser quan em vaig donar compte de que això no és un joc.
Són paraules que fan mal, eh, Yolanda? Això no és un joc. Estan planejant la meva vida, no? Ha parlat, doncs, del record que té. Han passat ja uns anys. Evidentment, és un record molt, molt negatiu. Jo crec que és molt difícil d'anar superant amb la trajectòria vital. La història que queda i també, doncs, com va poder sortir del que estàvem planejant va ser gràcies a una cosina i una associació.
Doncs vaig tenir la sort de tenir, bueno, que tenia la meva cosina, que sabia d'una associació, que en aquest cas seria l'Associació Valentes i Acompanyades. Doncs vaig contactar amb ells i van ser com una sortida per mi, perquè hi havia un moment que jo estava a caos, vaig arribar a pensar en moltes coses dolents, però després d'haver contactat amb Valentes i Acompanyades, doncs em van donar una sortida per tot això, saps?
El que ha costat tant segles de la humanitat de conquerir-ho com és la llibertat, a hores d'ara, doncs, donar un pas enrere amb aquestes situacions. Donar-li la visibilitat, com aquí, doncs, a COPE Catalunya, és fer-nos front de que aquest problema existeix, tal com asseguren amb els seus informes anuals els Mossos d'Esquadra.
Doncs duríssim, aquest testimoni de la Nora, però molt necessari també. Estem, com tu deies, davant d'una realitat que tenim més a prop del que ens pensem, que passa desapercebuda perquè no en parlem gaire, però només cal escoltar les protagonistes, com a la Nora en aquest cas, per fer-nos, Sergi, una petita idea del drama que representa per a aquestes dones. Molt bé, Sergi, tornem a parlar demà. Que vagi molt bé.
Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda. I precisament amb l'objectiu de visibilitzar la realitat del matrimoni forçat a Espanya, la Belén Santos, que és escriptora, ha dirigit el documental No, no quiero. Belén, buenas tardes.
Sí, hola, muy bien, gracias. Buena tarde.
En este documental, Belén, se narra la historia de cuatro mujeres jóvenes que han pasado pues por esta experiencia, pero que se han rebelado, ¿no?, contra el matrimonio forzado. Me imagino que esto no es fácil, es como luchar contra todos los elementos.
Claro, efectivamente, como dices, no es fácil porque, claro, cuando se encuentran ante una situación así, tengamos en cuenta que son muy jóvenes o incluso menores de edad. Y lo que conlleva el enfrentarse a un matrimonio que ellas no desean, pues supone, si eres menor de edad, tener que denunciar a tus padres y pasar a depender de servicios sociales. Y si no eres menor de edad, pues también supone renunciar a tu familia, ¿no? Irte de casa y tener que empezar una vida sola. Entonces, claro, los retos son muy grandes cuando eres tan joven, cuando normalmente, pues claro, en esas edades no tienes medios de subsistencia, ¿no? No trabajas, eres estudiante, en fin, no es fácil, ¿no?
Claro, y en muchos casos se trata de chicas que han nacido ya en España, pero claro, sus familias son de fuera, de Senegal, de India, Marruecos, y continúan con estas tradiciones aquí en España que quieren imponer a sus hijas, pero que ya estas hijas se han educado en otro contexto, ¿no? Que no tienen nada que ver con esas tradiciones, por llamarlas tradiciones.
Claro, exacto. Sí, yo coincido contigo, prefiero llamarlas tradiciones, ahora explico por qué. Pero es verdad que viven este choque de culturas, porque sí, la mayoría de los casos ya son chicas que han nacido aquí y, por supuesto, tienen nacionalidad española, pero no sus familias de origen, que es verdad que mantienen algunas de sus tradiciones de estos países, que son también diversos. Por eso también en la película siempre quisimos mostrar distintos lugares de origen, ¿no?, de estas familias, pues que no solamente fueran africanos o asiáticos, ¿no?, precisamente por eso, por no estigmatizar, ¿no? Y ellas se encuentran de pronto, claro, con un poco este choque de culturas, ¿no?, entre esas tradiciones que se viven en sus casas o en sus comunidades, más la sociedad, ¿no?, o contra la sociedad contemporánea nuestra, que a lo mejor pues les permite indudablemente otra serie de libertades y de, pues eso, poder ejercer otra serie de derechos. Cuando decías sobre, bueno, que sí, que mejor llamarlo tradición, porque yo siempre, no sé, defiendo que no es algo cultural, porque esto de los matrimonios forzados han existido a lo largo de la historia en todas partes, incluso aquí también, ¿no?, hace tiempo. Por lo tanto, no es algo cultural de un pueblo, ¿no?, ni de un país. Es eso, tradiciones, y perdóname, ya acabo, que sencillamente lo que sucede es que en unos lugares avanzamos en la conquista de derechos a una velocidad y en otros a otra.
Claro, justo te iba a preguntar, Belén, si estas prácticas creías que tienen que ver más con la cultura de determinados países, como siempre se dice, o con el machismo, porque claro, siempre se fuerza a casarse a las mujeres, no a los hombres.
Sí, bueno, puede que haya también algún caso de hombres, que cierto. ¿Ah, sí? Es que yo no he conocido, sí. pero indudablemente es más a mujeres y suelen ser hombres más mayores con chicas jóvenes o menores de edad. A veces incluso puede haber hasta alguna intención de pronto relacionarlo con una religión, pero tampoco es así, porque no hay ninguna religión, ninguna de las grandes religiones que todas conocemos, que obliga a nadie a casarse, ¿no? Entonces, no es nada religioso, ni como digo, propio de una cultura de un país, sino, bueno, sí, más bien también, como mencionabas, pues bueno, pues propio del patriarcado, ¿no? Y del machismo que, bueno, pues que ha imperado a lo largo de los siglos, ¿no? Y todavía sucede así.
Uh-huh. Y uno de los principales problemas, tú lo comentabas antes, a los que se enfrentan estas mujeres es la soledad. Las más valientes tienen que abandonar a la familia, pero una vez dan ese paso, ¿saben a quién recurrir, dónde ir, qué hacer?
Claro, es un tema complicado y es verdad que hay tantas cosas que hacer y bueno, creo que en Cataluña se ha hecho ahí ya, quiero decir, creo que como comunidad pionera en muchas cosas. Por ejemplo, la asociación, yo creo, primera en todo el país fue Valientes Acompañadas, que está en Salgirona, pero uh-huh. también los Mossos de Escuadra tienen un protocolo de actuación, quiero decir, es algo que tiene que suceder en más lugares, bueno, y que al final no solo puede depender de asociaciones, ¿no?, que tiene que implicar a gobiernos. Uh-huh. Pero volviendo a lo que me decías, discúlpame que se me ha ido, ¿qué era?
No, que cuando estas chicas, las que se deciden a dar el paso, abandonan a sus familias, sí. ¿Dónde van?, ¿qué hacen?
Claro, sí, ¿a quién se dirigen? Entonces es verdad que muchas veces es complicado, por eso me iba, porque bueno, en Cataluña a lo mejor ya se tiene más conocimiento y entiendo pues que profesionales, tanto de la educación como la sanidad, eso, policía, sí que saben, bueno, pues cómo actuar y es más fácil incluso detectar estos casos, ¿no? Más que en otros lugares, que en otros lugares si de pronto a alguien le sucede y se lo cuenta a una profesora, a lo mejor no sabe qué hacer, ¿no? Porque... Sí. Pues bueno, pues eso, creemos que no sucede y lamentablemente sucede en todas partes, ¿no? También aquí en el Estado español. Entonces, bueno, pues tienen que, ¿a quién recurrir? Pues ya digo, dependiendo, lo suyo sería, bueno, pues a lo mejor a la persona que tenga más cercana como uh-huh. referente, que puede ser eso, una profesora o no lo sé, si en alguien en, del ámbito sanitario... No lo sé, o pues directamente a la policía, ¿no? Que, uh-huh. que bueno, pues ya sí, por suerte, se están creando más protocolos, como el gobierno de Navarra, pues ya hizo el suyo a finales del año pasado, pero ya digo, lamentablemente todavía queda mucho por hacer y claro, ellas se ven solas y aunque tengan cierto apoyo, ¿no? O claro, es tanto lo que se necesita, por un lado económico, pero también emocional, ¿no? Uh-huh. Y porque eso, siendo tan jóvenes... es que han dejado a su familia, ¿no? Que es, hombre, pues eso siendo pequeña es lo que más, digamos, te soporta como persona, ¿no? Entonces, uh-huh. emocionalmente es muy, muy difícil, sí.
Uh-huh. Y siendo como es un fenómeno todavía muy invisibilizado, yo no sé, Belén, si ha sido complicado llegar a estas mujeres, recopilar datos, información, o al final ha sido más fácil de lo que esperabas.
No, bueno, no es fácil. Tengo que agradecer mucho también a Valientes Acompañadas porque sí que nos facilitaron muchísimo, ¿no? En toda esta labor de investigación, de ponernos en contacto con algunas pues chicas o jóvenes que ya habían pasado por esto, porque es verdad que esto lo tenían que contar ellas, ¿no? Tenía que ser contado por alguien que lo hubiera vivido en primera persona. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ellas, sí, pues me facilitaron, pues eso, contactos y luego ya de unas a otras. Pero es verdad que, claro que no es fácil tampoco contarlo, ¿no? Y menos delante de una cámara, en uh-huh. una película documental, claro. Porque al final estamos hablando de algo muy íntimo y aunque, bueno, son cuestiones que, bueno, también quisimos, ¿no? Mostrar casos para mostrar cierta esperanza, ¿no? Que, digamos, acaban bien o todo lo bien posible, ¿no? Uh-huh. En cuanto, bueno, pues que son mujeres que han podido independizarse, tener una vida, estudiar si han querido, lo que, en fin, que viven estupendamente ellas totalmente independizadas. Pero, y que claro, que no siempre es así, por desgracia, la vida, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, que digamos, sí mostrar ese punto de esperanza, ¿no? Para, digamos... Sí, se convierten también a lo mejor un poco como referentes. Alguna de ellas, pues me contaba, claro, no era fácil para mí, no sabía qué hacer porque no sabía que esto le podía pasar a nadie más, ¿no? Yo creía que era la única. Y de alguna forma ellas han querido convertir en referentes, alguna pues quiere escribir un libro, y inevitablemente con la película también, ¿no? Uh-huh. Pero sí, fácil no, pero por eso pues agradecerles, siempre les estaré tan agradecida, ¿no? Porque hayan participado y eso tan generosamente y eso porque no es nada fácil.
Pues con ese mensaje positivo nos quedamos, Belén. Belén Santos, escritora y directora del documental No, no quiero. Gracias por hacer aflorar esta realidad que tenemos a la vuelta de la esquina, aunque no sepamos verlo. Cada año hay 12 millones de uniones forzadas de niñas y adolescentes en todo el mundo y esto es una barbaridad. No hay nada que lo pueda justificar. Y bueno, pues cuanto más se hable mejor, porque vaya, yo creo que es la mejor manera de ayudar a posibles víctimas. Gracias, Belén, por acompañarnos. Que vaya muy bien.
Exacto. Muchas gracias a vosotras.
Hasta luego.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
En Hipoyagán estamos de fiesta. ¡Fíjese qué terremoto! Cuatro comedores espectaculares desde 129 euros. Modelo Jacking con espectacular mesa de televisión y accesorios, 129 euros. ¡Sí! ¡129 euros! Modelo Omoa, 199 euros. Modelo Lennox, 249 euros. Modelo Uluru, 349 euros. ¡La locura! Y muchos comedores para elegir a su gusto. Podrá escoger medidas, colores, estilos. ¡Venga a verlos! ¡Le encantarán! Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia.
COPE Cataluña y Andorra.
Pel que fa al temps, avui hem tingut un dia gairebé de primavera, més que de tardor, però la situació, atenció, canvia radicalment de cara a demà. Arriben pluges que afectaran especialment el litoral i zones del nord-oest i podran ser intenses, sobretot a la tarda, però és que aquesta inestabilitat ens porta també una baixada de la temperatura, que serà encara més significativa durant el cap de setmana. I mentre arriben aquestes pluges, fem una ullada a la xarxa viària per saber com se circula a aquesta hora. Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. La C-154 està tallada a Sant Bartomeu del Grau per un accident per un camió volcat. La BV-2002 també està restringida a Santa Coloma de Cervelló per un altre accident. També comentar-vos que l'autopista P7 hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Cerdanyola del Vallès en sentit sud i entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord. A més, hi ha Kuala Lumpur en sentit nord per un accident que talla un carril. A la B-30 hi ha retencions a Barberà en tots dos sentits. A la C-58 també lentitud i aturades de Barberà a Barcelona Barcelona en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Santa Coloma Gramenet en tots dos sentits per un accident que talla un carril en sentit Mataró. A la C16, a l'Antitud a Terrassa en sentit nord per obres. A la C60, Quart Gentona en sentit Mataró. A la 2, retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C32, Quart de Cornellà a Sant Boi en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions a Diagonal Nus de Trinitat en sentit Besòs i a la ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
I després de la publicitat parlarem de quioscos dels d'ara, que no tenen res a veure amb els quioscos que coneixíem fa uns anys. Ja no es venen diaris i els quioscos doncs, s'han hagut de reinventar. Cada vegada més s'assemblen a botigues a peu de carrer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El perfil dels quioscos ha anat canviant en els darrers anys, s'han anat adaptant a les noves situacions. Fa un temps el que més venien eren diaris i revistes, ara de diaris la veritat és que se'n venen pocs. Per dir-ho d'alguna manera, el sector s'ha de reinventar per poder sobreviure. Doncs a partir d'ara els quioscos de Barcelona podran vendre cafè i aliments sense manipular. Era una reivindicació del sector i l'Ajuntament ha donat llum verda. Jordi Bastardes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets vicepresident primer de l'Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província i la primera pregunta és, clara, calia ampliar l'oferta de productes, de serveis per poder sobreviure?
Sí, indiscutiblement. Antigament, no fa gaire, Fins al 2008 potser el 95% de la facturació d'un quiosc era premsa i en aquests moments no sé si arriba al
40%. I aquesta nova regulació, aquesta nova normativa, crec que estarà vigent fins al 2030. A partir d'aquell moment, llavors s'haurà de tornar a revisar? O...
Més que vigent, nosaltres tenim el que es diu un plec de condicions. El plec de condicions és el que qualsevol persona podria considerar com si fos un contracte. Un contracte de lloguer amb l'Ajuntament. El nostre contracte de lloguer amb l'Ajuntament és una concessió administrativa que acaba en el 2030. I en aquesta condició, i en aquest contracte o concessió, el que tenim és un plec de condicions que diuen el que podem i el que no podem fer. El 2030, el primer que haurà de fer és optar a aquestes concessions i poder continuar tenint cada titular que li interessi el seu punt de venda.
Aquesta nova regulació afecta els quioscos de Barcelona, tret dels que hi ha a la Rambla, no? Que estan regulats per llicència.
Exacte, van a part. Però em sembla que algú els hi afecta,
I quins altres aspectes, Jordi, inclou la regulació, més enllà de la venda de cafè o d'aliments no manipulats? També hi ha qüestions, crec, referides a la limitació de l'espai a la via pública o al percentatge que es destina a l'exposició de cada producte, no?
Sí, mira, les parts més importants i més significatives que ho dic en quant a l'associació i per lo que ha lluitat i que crec que és importantíssim a dia d'avui, és el percentatge. Nosaltres fins ara disposàvem d'un percentatge de 80% premsa i un 20% de típics, i aquest percentatge ha passat a ser d'un 51 premsa i un 49 atípics. Clar, això ens permet poder tindre moltes més possibilitats de negoci en el nostre punt de venda. Sempre he pensat que un quiosc de diaris està obligat a vendre diaris. El que passa és que no es guanyen a la vida venent diaris.
Clar,
i aquesta és una manera de poder tindre més varietat de productes. Clar, amb un 20% ens quedem molt curtets.
Clar, no, és evident que el quiosc tradicional de fa uns anys no té res a veure amb el quiosc d'avui en dia. Tu deies no, que fa uns anys el 95% de les vendes era premsa, i ara què és el que més es ven? És a dir, quan algú va al quiosc, què és el que us demana majoritàriament?
No hi ha res significatiu que et pugui dir això és el que salva el quiosc, perquè és un conjunt de coses. És la suma de les revistes, dels xiclets, dels diaris, de les postals, de l'aigua, dels segells, el que està a la platja de xancletes, jo què sé, cantimplores, el que està a la muntanya, m'ho invento. No hi ha res significatiu que et diguis això és el que em permet sobreviure. Sí que hi ha alguna cosa significativa. I és la publicitat que té el quiosc a la ciutat de Barcelona. Això és una font d'ingressos important pel quiosquer, que si no tingués aquesta font d'ingressos, pues, si amb el temps hi han plegat la meitat, pues, plegarien pràcticament tots. El que hagin aconseguit, que hagin alguns afortunats que tenen un caixer automàtic, i això aporta una font d'ingressos important. Hem aconseguit que hagi un locker d'Amazon, una guixeta, a la que tens uns ingressos fixos. N'hi ha molts quioscos que, a més, entreguen paqueteria internament d'Amazon, i això també fa que tingui uns ingressos. I tots aquests atípics són els que ajuden a sobreviure al punt de venda.
Que al final sou com una petita botiga a peu de carrer, no?
Sí.
Tenir una mica de tot.
Una mica de tot, però si t'hi fixes en tot el que t'estic dient, intentem trobar coses que no perjudiquin el resta dels comerços. Per exemple, tenim en marxa la possibilitat, però dependrà de les operadores, de tindre antenes 5G en els quioscos. També serà una altra font d'ingressos. I això és pel que lluita l'associació.
Quants quioscos més o menys han hagut de tancar? No sé si teniu una xifra, un percentatge, que no han pogut sobreviure.
Aproximadament el 40%.
El 40% a Barcelona, eh? Déu-n'hi-do.
El 40% quan a quioscos, quan a botiques, molt més.
Clar. I no esteu satisfets en qualsevol cas amb aquesta nova regulació, o creieu que s'hauria d'haver inclòs alguna altra cosa que trobeu a faltar?
Jo crec que és suficient. A partir d'aquí, a veure, amb això hi ha moltes possibilitats. A partir d'aquí hi ha un petit detall, i és que el quiosc, encara que sigui una concessió administrativa i que sigui aparentment fins al 2030 del quiosquer, hi ha aquest plec de condicions. Qualsevol cosa que vulgui fer en el quiosc, la propietat del quiosc és de l'Ajuntament de Barcelona, i qualsevol modificació la té que autoritzar l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, si nosaltres aconseguim les antenes 5G perquè s'instal·lin als quioscos de Barcelona, sempre té que ser sota l'autorització de l'Ajuntament de Barcelona, el qual, clar, ens interessa moltíssim anar de la mà de l'Ajuntament de Barcelona. Entenem que moltes propostes es poden descartar perquè poden no ser viables o no interessar, però sí el que ens donguin moltes possibilitats de poder ampliar el negoci.
Molt bé, Jordi Bastardes, vicepresident primer de l'Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda, i vaja, esperem que amb aquesta nova regulació, ampliant l'oferta de productes que podeu oferir, doncs estigui garantida la viabilitat i el futur dels quioscos, que també donen molta vida a la ciutat. Gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola. ¿A un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó? Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta?
te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segur que més d'una vegada t'has preguntat si aquest dolor de genolls o malucs és artrosi. És la pregunta que ens fem avui a COPE Catalunya i Andorra. Abans que res, has de saber que l'artrosi és una malaltia crònica i degenerativa que afecta les articulacions. Es produeix a causa del desgast del cartílag articular, una espècie de coixinet que recobreix els extrems ossis. Quan la patologia avança, l'os queda sense l'efecte protector d'aquest cartílag, el frec a frec entre els dos ossos provoca dolor i l'articulació es deforma. L'enquesta europea de salut apunta que a Espanya, l'any 2020, el 19,7% de les dones estaven afectades d'artrosi. Estem davant d'una problemàtica que a dia d'avui genera preocupació i, sobretot, molt dolor en les persones que la pateixen. A Espanya, un 10% de la població es veu castigada per aquesta malaltia i a tot el món ja són més de 500 milions. El sobrepès, la genètica, l'edat i els esports d'impacte són factors de risc. Mar Puerto.
Sí, és una malaltia que s'ha de tenir molt present. Aquest és un dels missatges que es vol traslladar al Congrés Internacional de Pacients amb Artrosi que s'està celebrant aquests dies a Barcelona. I és que és una malaltia, Iolanda, que es pot dir que té gènere, perquè el 60% de les dones a partir de 50 anys ja la pateixen. I aquest percentatge puja encara més fins al 80% a partir dels 80 anys. Però sovint l'artrosi no ve sola. El 95% dels pacients pateix més d'un trastorn. Estem parlant també de l'insomni, que també afecta entre el 30 i el 40% dels malalts artrosi, o la depressió i l'ansietat. I tots aquests factors contribueixen a que sigui una malaltia incapacitant i que qualsevol feina, doncs, per petita que sigui, es converteixi en un mur. Al Congrés es parla de les últimes novetats terapèutiques de la medicina del son, de l'alimentació, de l'economia o fins i tot del tipus d'arquitectura per a persones amb mobilitat limitada precisament per aquesta malaltia. I un dels aspectes clau de la trobada d'enguany és la prevenció. Una prevenció que, diuen, ja es comença des de nens. I és que parlar de l'artrosi és com parlar d'un tsunami que cada cop està més proper. Un 95% de la població mundial de més de 60 anys la patirà el 2050 i l'envelliment cada cop més gran de la societat hi té molt a veure. També hem conegut que és una malaltia que té gènere, com dèiem, perquè la pateixen més dones. I de tot això és precisament del que ens ha parlat el doctor Josep Vergés, un referent en aquesta patologia.
De cada 10, 7 són dones. I amb l'osteoporosis, que també parlem, que és una alteració a nivell, diguéssim, del que és l'os, l'os es va, per dir una forma, es va tornar com una canya, perquè la gent s'entengui, aquesta encara és més de dona. Aquesta de cada 10, 8 són dones. Per tant, estem parlant que el que és la patologia osteoarticular, per desgràcia, és una malaltia de dona.
I el doctor Vergés fa una altra advertència. Ell ha parlat de la plaga de lesions del lligament creuat anterior que pateixen darrerament els i les futbolistes. Doncs bé, és un factor de risc perquè els afectats pateixin artrosi.
Però, per exemple, les dones que juguen a futbol, que és un tema que també tractem aquí, tenen 9 vegades més rotura de creuats que els homes. La rotura de creuat, diguéssim, a banda de que es passen 10 mesos sense poder jugar a futbol, s'han de recuperar bé, però és un factor de risc per acabar amb artrosi jove. I quan dic jove, dic 35-40 anys.
És invalidant i un dels altres problemes és que no només produeix dolor, sinó que també va sovint acompanyada d'altres trastorns.
I produeix dolor i incapacitat i, a més, moltes vegades, per desgràcia, no va sola, diguéssim, l'artrosis moltes vegades va amb hipertensió arterial, va amb osteoporosis, m'entens? Va amb altres patologies, d'acord, no?
I de fet és una malaltia que no té cura, però com diu el doctor, hi ha moltes possibilitats per fer-hi front i per no sentir dolor, sobretot persistent. Però d'entrada, per evitar arribar a fases com aquesta més avançades, el consell que dona és la prevenció.
La prevenció, i és tan important que la dona sàpigui que no ha d'esperar que tingui dolor per anar al metge, o que un dia vagi a esquiar i caigui per terra i tingui una fractura osteoporòtica, no. Hem de fer la prevenció des de la infància, i especialment a partir dels 25-30 anys la dona s'ha de cuidar, ha de veure com té les articulacions, saber tot aquest tema.
De tot plegat se'n parla al Congrés Internacional de Pacients amb Artrosi, que se celebra a Barcelona, i una d'aquestes pacients que ho pateix és la Marisa. Ella viu amb artrosi i també amb fibromiàlgia.
Jo crec que ja de petita en tenia. Va passar una cosa, que jo vaig conèixer el doctor Vergés amb un esplai i explicant em va motivar. I jo vaig pensar, a veure, si la teva malaltia és l'artrosis i aquest senyor t'està explicant el que sap, doncs egoístament, si jo l'ajudo o l'escolto, sabré molt més sobre la meva malaltia.
I així és com ella mateixa ens explica com viu el dia a dia, sabent perfectament, diu, el que no pot fer.
No puc caminar. Caminar vol dir agafar amb unes amigues i dir, caminem una o dues hores. Mm-hmm. Negatiu, no es pot fer. Fer uns grans exercicis i anar amb un gran gimnàs, no puc fer. L'única cosa que puc fer és anar-me'n a la piscina i caminar dintre l'aigua. Mm-hmm. O sigui, és caminar, no fer exercici, sinó caminar. Perquè llavors l'aigua, com que el teu cos no pesa, doncs és perfecte. No et pots portar pes, és allò de dir, vaig a comprar i porto un carro. Que el dia que tu ho fas, perquè algun dia em passo i ho faig, a l'endemà em fa mal tot.
Ara bé, per tal d'intentar reduir el dolor, ella acostuma a fer un seguit d'exercicis.
Per la fibromiàlgia, jo amb el primer congrés que vam fer a UAFI, perquè no me n'he perdut ni un, fa 9 anys que estic amb ells, i va vindre un doctor del Perú i va dir que, o sigui, no hi ha analgèsics per curar la fibromiàlgia, sinó que simplement és un antidepressiu, no perquè estiguis depressiva, sinó perquè ens falta fabricar una substància que no fabriquem. I llavors vaig entendre perquè el meu metge de capçalera, que fa 40 anys que em porta, doncs em va dir, tens que prendre d'aquest antidepressiu de per vida.
Un antidepressiu de per vida i molt de dolor. Tot això és el que han de suportar els pacients d'artrosi, juntament també amb altres patologies, com hem pogut veure.
Paco González, dime quién gana el clásico o si va a haber empate.
Pues supongo que el Barça. Supongo que el Barça.
¿Quién se llevará el clásico?
Manolo Lama.
El Madrid, el Madrid.
Paco y Manolo no tienen dudas. ¿Y tú?
Un clásico grande, ¿eh?
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este sábado Madrid y Barça frente a frente en el primer clásico de la temporada. Desde primera hora de la tarde, la previa. Y a las 9 de la noche, el partido que para el mundo.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
És veritat que la compra online i les grans superfícies han canviat els nostres hàbits de consum, però hi ha negocis que no ens podem deixar perdre i hem de posar, doncs, una vegada més en valor. El comerç de proximitat, la botiga de barri. Què faríem, per exemple, sense les ferreteries que ens han solucionat alguna emergència més d'una vegada? Doncs avui, precisament, us parlem d'una iniciativa novedosa en aquest sector. S'acaba d'estrenar oficialment l'Acadèmia de Ferreteria, que és la primera plataforma en línia per formar nous ferreters. Andreu Maldonado, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets el president del Gremi de Ferreteria de Catalunya i la primera pregunta que et volia fer és què implica aquesta acadèmia. No sé si és una inversió de futur per garantir, doncs, que el sector tingui recorregut i professionals que s'hi vulguin dedicar.
Sí, és una inversió de present i de futur, evidentment, perquè la ferreteria és molt àmplia amb les seves especialitats i tenim, doncs, molts problemes, o és molt llarg el període amb el que un nou empleat acaba tenint un coneixement, ni que sigui bàsic, de cadascuna de les categories de producte. No? Uh-huh. Amb aquesta plataforma intentem optimitzar recursos i que sigui molt més agradable i fàcil, doncs, aquesta primera presa de contacte amb el nostre sector, tant per nous empleats com reciclatge dels ja existents.
Uh-huh. I com funcionarà aquesta acadèmia? Doncs qualsevol persona s'hi pot apuntar o...?
Bueno, l'acadèmia té tres nivells de continguts. Mm-hmm. Un d'habilitats del negoci, doncs, de tipus cursos d'escaparatisme, de magatzem, de com fer caixa, de com preparar material a les estanteries, coses genèriques. No? Mm-hmm. Hi ha un segon grup que l'estem realitzant els ferreters experts del sector, que portem molts anys d'antiguitat en el sector i estem compartint la nostra experiència, doncs, per qualsevol col·lega, doncs, que comenci en aquest sector, doncs, que pugui tindre nocions bàsiques des de cadascuna de les categories orientades molt a què és el que li interessa al client que ens comprarà. No? I hi ha un tercer bloc que l'estan fent els fabricants amb el que expliquen, doncs, les seves novetats, les seves tecnologies i demés. Uh-huh. Aquest bloc de tecnologies és totalment accessible i lliure per qualsevol usuari. Uh-huh. El bloc d'habilitats i el bloc de coneixement d'expertís, doncs, és d'accés privat, doncs, per un col·lectiu que estigui patrocinant la plataforma pels costos que suposa.
Mm-hmm. És a dir, podem dir que no només està enfocada aquesta acadèmia a formar nous professionals, sinó a reciclar els que ja estan en actiu.
Correcte, correcte. Sí, que això és bàsic també.
Ah, tu comentaves que han col·laborat fabricants i distribuïdors, m'imagino que perquè sigui una eina realment adaptada al mercat laboral, perquè sigui realment útil, no?
Clar, i sobretot el primer repte era com ficar d'acord amb una mateixa plataforma, doncs, a fabricants que són competidors, no? I aquí el repte, doncs, ha estat majúscul, però realment molt satisfactori, perquè quan el projecte ha estat liderat per entitats sense ànim de lucre, com pugui ser el Gremi de Ferreteria, ha estat realment el vehicle que ha permès, doncs, pensar en futur i pensar en que entre tots hem d'aconseguir evolucionar el sector.
I quan una persona passa per aquesta acadèmia, al final obté algun tipus de certificat oficial?
Correcte, sí. Uh-huh. Tant l'empresari ferreter pot anar veient l'evolució dels seus treballadors, com després de cadascun dels mòduls hi ha un petit test de capacitació i sí, cadascú obté una petita certificació de compliment d'aquells coneixements.
Molt bé. Abans de l'estiu, Andreu, el Gremi va fer un informe en el que s'alertava que el 75% de les ferreteries de Catalunya no tenien assegurat el seu futur perquè hi ha una manca de relleu generacional. Sí. Això és així, no? I què és el que passa? No hi ha joves que s'hi vulguin dedicar?
No.
No.
És molt difícil que hi hagin joves i que inclús que hi hagin els fills dels propis ferreters que vulguin continuar amb el negoci, no? És originat, evidentment, per diferents factors, alguns conjunturals i altres propis del sector, però sí, és una realitat, doncs, la dificultat que tenim per captar jovent al nostre sector.
Clar, i com es pot engrescar un jove perquè s'hi dediqui, no? Perquè feina en aquest sector n'hi ha.
Sí.
Hi ha futur, sí. Hi ha feina, i m'imagino que es pot viure d'això.
Sí, sí.
Llavors, com es pot captar la gent jove?
Amb bona demanda, mira, jo crec que ha d'haver-hi una reflexió global a nivell social respecte als horaris comercials, perquè tots els que treballem en comerç de proximitat tenim un greu problema, i és que a nivell global la societat vol, doncs, a les 5-6 de la tarda estar lliure, però vol anar a les botigues a comprar aquelles hores. Llavors, algú ha d'estar treballant en aquelles hores, no?
Clar.
Llavors, el comerç de proximitat és poc atractiu en aquest sentit. És molt frustrant per un empresari veure que lluites contra l'atractivitat de la plaça pública. Llavors, veiem que hi ha molt jovent que la seva aspiració és opositar, doncs, a bomber, a mosso, a magisteri, el que sigui. Llavors, bueno, és frustrant que el lloc de treball públic sigui més atractiu que el privat, no? Després també hi ha un problema de marges comercials. Avui, a dia d'avui, els negocis no són tan rentables com ho eren abans, doncs, per la pressió dels lloguers, per la pressió fiscal, per la pressió del preu de la venda del producte online. Tot això fa que, doncs, que sigui molt sacrificat. Bueno, veuen que estan moltes hores els nostres fills al cap del negoci, doncs, per al final tampoc ser milionaris, i tindrà, doncs, molts més disgustos que alegries.
Clar, és el que tu deies, són negocis familiars, com passa moltes vegades també amb el de sabater, les marceries, fuster,
sí,
són professions, doncs, que en algun cas estan en perill d'extinció, no? No sé si temeu que això pugui passar també amb els ferreters, perquè sembla que sigui una professió del passat, però és que és necessària avui.
Mira, jo perill d'extinció no ho crec, però sí que és veritat que portem 10 anys amb un tancament continuat del 10% de comerços en el sector de la ferreteria, no? Quan parlo amb altres gremis, els percentatges són bastant similars. Llavors, sí que veiem que hi haurà una criba de negocis que tancaran, probablement una part important d'ells perquè no han sabut actualitzar-se a les necessitats actuals, però hi ha un gran gruix que no està en perill la seva continuïtat, però el patiment, i les gas, el que fan front és molt, molt important. I és en aquest col·lectiu amb el que, amb les condicions actuals, és molt difícil atraure ni jovent ni atraure sobretot els fills nostres, perquè inclús els propis pares consideren que probablement per primer cop és més atractiu pels seus fills que treballin fora del negoci familiar que dintre.
En fi, Andreu Maldonado, president del Gremi de Ferreteria de Catalunya, que vagi molt bé aquesta iniciativa de l'acadèmia, que s'animi molta gent i sobretot que no ens falti la ferreteria de tota la vida que tenim al barri, perquè al final són els que millor ens poden assessorar. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de Copa Catalunya i Andorra. Andreu, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
La Linterna.
Copa Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Esvalguanda de Naturtierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Pero qué sofá más chic, Nuri.
Lo elegí para que combinara con el Picasso.
Te habrá costado una fortuna.
No digas nada, pero en Galerías del Tresillo, además del 20% de descuento, te financian todo sin intereses y sin costes de apertura.
¿Por qué hablamos así?
Para ir a juego con el sofá, ¿no?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo tienes sofás, colchones y decoración con un 20% de descuento y una financiación increíble. Galerías del Tresillo.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.
Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola? L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals, atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.
en tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Deu minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. I ens fem ressò d'una notícia relacionada amb la vida nocturna de Barcelona. L'Ajuntament ha creat un nou càrrec, el de comissionada de la nit, que recau en Carmen Zapata, amb l'objectiu de gestionar la convivència entre l'activitat nocturna i el descans dels veïns, un objectiu molt ambiciós. Ricard Álvarez, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Sí, és un objectiu que, si s'aconsegueix, serà aplaudit per molts sectors de la societat. L'Ajuntament de Barcelona ha nomenat Carmen Zapata com a comissionada de la nit, un càrrec de nova creació que pretén millorar la convivència a la vida nocturna de la ciutat. Zapata, que fins ara era gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, tindrà la tasca d'harmonitzar l'economia de la nit amb el dret al descans dels veïns. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha destacat que la seva feina principal serà compaginar interessos que sovint estan en conflicte.
L'economia de la nit, que generadora també de riquesa i de llocs de treball, i el dret al descans són els elements que ella haurà també de compaginar i de coordinar i d'harmonitzar.
Zapata, però, no tindrà competències en seguretat. El seu paper serà coordinar el pla d'acció per una nit cívica i segura, un conjunt d'iniciatives creades per donar resposta a les demandes dels ciutadans i buscar la manera de conciliar les necessitats dels sectors que intervenen en la vida nocturna. Això inclou veïns, comerços, restauració, oci nocturn, cultura i els cossos de seguretat i prevenció.
La meva intenció d'entrada és fer allò que se'n dona bé, que és escoltar els sectors diversos i en diferents interessos, saber quines són les necessitats, quines són les mancances, quines són les preocupacions, convocar el més aviat millor abans que s'acabi l'any la comissió per sentir totes aquestes veus.
Amb més de 2 dècades de trajectòria professional, Carmen Zapata és una figura molt coneguda en el món cultural de la ciutat, especialment en la indústria musical. A més d'haver liderat l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya des del 2006, ha estat sòcia fundadora i presidenta de l'Associació de Dones de la Indústria de la Música, defensant els drets de les dones i la diversitat en el sector. L'any 2021 va ser reconeguda amb el premi Key Change Award per la seva contribució a la igualtat de gènere en la música. La nova comissionada de la nit treballarà per coordinar les polítiques públiques relacionades amb la vida nocturna i representar les iniciatives en aquest àmbit, però ha deixat clar que no és la seva competència fer polítiques de nit ni patrullar els carrers. És un tema que ha tornat a insistir el regidor Albert Batlle.
El comissionat de nit no és un comissionat de seguretat, tampoc ho és estrictament de convivència. Saben vostès que, a més, està també present en aquesta sala, tenim la figura de la comissionada de convivència, que ja té una funció molt determinada, és harmonitzar l'activitat nocturna de la ciutat, que és cultural, que és musical, que és artística, que és esportiva, que és literària, i per tant, aquesta és una funció. Per descomptat, treballarà colze a colze, que no pot ser d'altra manera, amb el conjunt de serveis municipals.
D'altra banda, l'Ajuntament també ha creat el Consell de Nit. És un òrgan de participació que reunirà entitats ciutadanes, professionals del sector nocturn, representants dels cossos de seguretat i altres sectors. L'objectiu del Consell és trobar solucions consensuades per millorar la convivència i prevenir conflictes derivats de l'activitat nocturna a la ciutat. Aquesta iniciativa s'enmarca s'emmarca dins el Pla d'Acció per una nit cívica i segura, que va començar el 2021 amb la participació de més de 80 agents, incloent-hi representants de veïns, comerciants, restauradors, així com Mossos d'Esquadra i altres institucions. Les dues principals patronals de l'oci nocturn, Fecalón i Fecasarm, han celebrat aquesta designació de Zapata, destacant que coneix el sector i pot ser una figura clau per millorar la convivència amb els veïns. Les patronals han subratllat la necessitat de coordinar millor les activitats nocturnes i evitar conflictes amb l'esperança que la nova comissionada contribueixi a trobar solucions a llarg termini. Escoltem a Fernando Martínez.
Però sí que tenemos que tener muy claro que la noche necesita coordinación, la noche necesita seguridad y sobre todo evitar problemas de convivencia a los vecinos. Y en definitiva, yo creo que son los logros que tenemos que trabajar sector, ayuntamiento y vecinos.
Les funcions del Consell de nit inclouen també l'elaboració d'informes periòdics per avaluar l'impacte de les polítiques nocturnes i proposar millores en àrees com la seguretat, la salut pública i la promoció cultural. Aquest Consell, juntament amb la Comissió Permanent, tindrà la responsabilitat d'impulsar noves iniciatives per fer que la nit de Barcelona sigui més segura i ordenada. Zapata ha expressat la seva intenció d'actuar com a pont entre les parts interessades, escoltant les seves inquietuds i buscant solucions conciliadores. El seu objectiu, com dèiem al principi, és ambiciós, i és que la vida nocturna de Barcelona continuï sent un motor econòmic i cultural alhora que respecta el benestar dels veïns i la convivència social.
Gràcies, Ricard. I el que arriba ara és la informació esportiva i tot el que hem de saber ens ho explica ara mateix el José Luis Gil. José Luis, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Bona tarda.
A veure, avui dia de ressaca, dolça, això sí, a Can Barça després de la victòria davant del Bayern.
És un dia de felicitat institucional al Futbol Club Barcelona després de la victòria 4-1 davant del Bayern de Munic. Cop de puny a la taula en competició europea, però és que el següent en Lliga és dissabte la visita al camp del Real Madrid. Això sí, amb les millors sensacions possibles de cara a aquest nou clàssic, el primer d'aquesta temporada davant del conjunt blanc Acha Martín. Amb l'última hora del Futbol Club Barcelona, com enfoquen ja cap a Madrid i cap al Bernabéu? Víctor Navarro, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda Gil. Sí, un Barça que ve llançat després de golejar no només el Bayern, també el Sevilla, els últims partits, contra el Young Boys, també contra l'Alavés, i un Barça que no té cap lesionat. L'únic dubte del cara al clàssic és Eric García, si arribarà o no per disputar el partit al Santiago Bernabéu. Ja ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic Dani Olmo a TV3 i diu que poden guanyar al Santiago Bernabéu.
Jo crec que en un partit d'aquests no hi ha favorit. I bueno, nosaltres no pensem si són favorits o no. Sabem que els hi podem guanyar amb les nostres coses, amb les nostres idees, i això és el que volem demostrar el dissabte.
Demà hi haurà la roda de premsa prèvia a la una de Hansi Flick. El Barça viatjarà el mateix dissabte a Madrid. S'espera una repetició de l'11 amb Iñaki Peña a porteria i Fermín López ocupant el lloc del mig camp acompanyat de Pedri i Marc Casado.
Un clàssic al del Bernabéu que ja té col·legiat designat, Manuel Sánchez Martínez, conegut en l'argot com Manolete, pel seu semblant físic al mític torero. Doncs Manuel Sánchez Martínez serà l'encarregat de dirigir aquest clàssic, en el que hi haurà desempat, perquè dels 6 anteriors que ha pitat, 3 han acabat amb victòria del Madrid i 3 amb victòria del Barça.
Torna a la Lliga i demà juga l'Espanyol.
Sí, senyor, a les 9 de la nit, davant del Sevilla, un partit transcendental per l'Espanyol, després, sobretot, de la derrota i de la mala imatge al camp de l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés amb aquesta derrota 4-1. Cal treure's l'espina, cal donar un pas endavant de cara a la permanència. Ha parlat ja Manolo González, evidentment, abans de l'entrenament, amb l'última hora en blanc i blau, Quique Iglesias.
Darrer entrenament de l'Espanyol realitzat avui a Cornellà, a l'espera del partit de demà al vespre a l'estadi espanyolista, un espanyol que es concentrarà demà al migdia a l'hotel habitual. Encara no tenim evidentment la llista i no sabem si Puado i Cabrera estan plenament recuperats. Són baixa segura tant Unibar com Calero, que no s'ha recuperat a temps i encara estarà algunes més setmanes de baixa. Un Manolo González que ha fet avui roda de premsa. Parla de la ràbia que han sentit els jugadors per no repetir el que va passar l'altre dia a Sant Mamés.
Estamos todos con rabia, deseando que llegue el partido de mañana para cambiar la imagen del otro día y bueno, al menos lo que hemos conseguido, que hay una cosa que creo que sí que es buena, es que yo creo que nadie del entorno, ni aficionados, ni vosotros, ni nosotros, esperaba un partido como el que se dio la semana pasada en Bilbao. un partido malo, como se dio, que el equipo no estuvo bien, y eso sí que es una cosa positiva que se ha conseguido y que creo que antes a lo mejor no pasaba.
Dissabte torn pel Girona, visita el camp de la Unió Deportiva Les Palmes pendents dels lesionats, si poden recuperar o no algun futbolista com ara Dali Blin o també Yasser Asprilla. Troben a faltar i de quina manera Savinho, estrella ahir a la Champions amb el Manchester City. Reconeixement de Guardiola a la feina amb Savinho de Mitchell al Girona.
Porta just 3 mesos amb nosaltres i el seu nivell és altíssim. Tenia la sensació que no trigaria gaire temps en adaptar-se a nosaltres. Vull dir una cosa, això és gràcies al treball que ha fet amb Mitchell al Girona, perquè la manera que juguen és molt similar a la nostra. Moltes de les coses que ha après allà, i estic enormement agraït al Girona i sobretot a Mitchell per la feina que han fet amb ell.
Girona and Mitchell especially, the team has done with him.
Pel que fa al món poliesportiu, en el bàsquet, demà Barça-Esbel d'Eurolliga, el Barça ja obre la porta a trobar un recanvi al lesionat de llarga durada Nicola Provitola.
Gràcies, José Luis. Vinga, fins demà. Que vagi molt bé.
Fins demà. Adéu.
Doncs aquí posem el punt final. A partir de les 8, d'aquí a uns segons, et seguim explicant tot el que t'interessa a la linterna d'Àngel Expósito. Fins demà, que serà divendres. Que vagi bé. Bona tarda.